Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En clau Barça, tenim una notícia d'última hora. S'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí Samuel Umtiti. Té una fractura en un dit del peu i l'hauran d'operar demà mateix. Notícia, per tant, d'última hora, lesió d'Umtiti, demà l'operen. Us parlarem també de seguida del futur de Dembélé, perquè el Barça espera una resposta definitiva per part del francès sobre el seu futur abans del partit de dijous de Copa contra l'Atlètic Club. Ja fa molts dies que Mateu Alemany va dir allò de que la resposta no es podia dilatar més. Fa dues setmanes exactes que ho va dir i encara no hi ha resposta. La proposta del Barça de renovació, com sabeu, és a la baixa. El representant de Dembélé considera que és insuficient i ara mateix sembla difícil que les parts es puguin entendre. De seguida, l'Helena Condis ens dona detalls. El Barça, que jugarà dijous el seu partit de vuitens de final de Copa a Sant Mamés, aquest cap de setmana han caigut a l'Espanyol i al Girona. L'Espanyol 2-1 a Mallorca, ja demà juga partit de Lliga al camp del Cádiz. La notícia de l'Espanyol és que està a punt de fer-se oficial el fitxatge del migcentre holandès Toni Vilena, provinent del Krasnodar. També va caure el Girona, 1-2 davant del Rayo, així que el Barça és l'únic representant català que pot accedir als quarts de final de la Copa del Rei. Ja està quarts el Betis, després de l'accidentada eliminatòria contra el Sevilla. Un espectacle vergonyós, es miri per on es miri. En primer lloc, evidentment, pel cafre que llença la barra de plàstic, després el desagradable creuament de tuits i declaracions entre alguns futbolistes del Betis i Lopetegui per la gestió de l'escenari postagressió. Ahir encara es classifica el Betis i encara veiem a Guardado, que fa burla de l'escena. En fi, un espectacle lamentable. Juntament amb el Betis tenim el Mallorca, el Rayo, el València i el Cádiz. Hi ha també classificats per aquests quarts de final de la Copa del Rei. Aquesta setmana tenim la resta de partits. El Real Madrid és el nou campió de la Supercopa d'Espanya, després de derrotar la final a l'Atlètic Club per 2-0. Avui coneixerem els guanyadors del Premi de Best de l'any 2021, amb Leo Messi, Lewandowski i Salah, que opten el premi en categoria masculina. Les blaugrana Alexia Putellas i Jennifer Hermoso opten a millor jugadora de l'any. En bàsquet, el cap de setmana ens deixa la classificació de la penya per la Copa del Rei, després de guanyar la pista del Breogán. El Manresa ho té també a tocar, després de superar el Gran Canària al Nou Congost. En handbol, la selecció espanyola tanca avui la primera fase de l'Europeu davant Sèrbia, ja amb la classificació per la propera ronda a la butxaca, després de derrotar de forma brillant a Suècia el dissabte. I en tennis ja tenim en marxa l'Obert d'Austràlia sense Djokovic, deportat. Ja ha arribat a Belgrat. De la jornada d'avui destaquem les classificacions de Rafa Nadal i també de Paula Badosa. Avui comentarem la jugada amb el Minguella i el Poli Rincón, el debat d'Esports COPE i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si voleu que es quedi Dembélé. Sí que voleu només el 20%, no la immensa majoria, el 80%. Esteu farts ja, la majoria també, amb Dembélé. I en clau espanyol, la pregunta és quin va ser el problema de l'eliminació en Copa del Rei. Creieu que d'ambició el 60%, cada futbol al 40%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda a Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La vida se nos va
tan rápido. Vinga, comencem doncs ràpidament amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar amb aquesta notícia d'última hora que hem conegut fa uns minuts, que és que Umtiti s'ha lesionat d'importància l'entrenament d'aquest matí.
Ha patit un traumatisme, informa el Barça en un comunicat durant l'entrenament d'aquest matí, al peu dret, que li ha provocat una fractura al cinquè metatarsià i demà haurà de passar pel quiròfan. Serà intervingut quirúrgicament pel doctor Antoni Dalmau, sota la supervisió dels serveis mèdics del Barça, i un cop acabi l'operació, el club emetrà un nou comunicat.
Doncs vaya panorama. Aquesta és la notícia d'última hora que hem conegut, repeteixo, fa uns minuts, aquesta lesió d'Umtiti. Hem de repassar també, Helena, alguns assumptes de Mercato, començant per Dembélé, que fa dues setmanes exactes que Mateu Alemany va dir a la presentació de Ferran Torres allò de que Dembélé havia de contestar de forma pràcticament immediata, que no li donaven gaire més temps per decidir sobre el seu futur. Han passat dues setmanes, Dembélé no ha contestat, però la resposta ha de ser imminent.
Així és, fonts del Barça, de la negociació, diuen que Dembélé i el seu agent, Moussa Sissoko, li han donat temps fins aquest dijous per donar una resposta definitiva a l'oferta de renovació que porta setmanes sobre la taula. El club estan farts d'esperar de que els maregin i aquesta, m'asseguren, és la data límit. Abans del partit a Sant Mamés li exigeixen a Dembélé un sí o un no a la proposta i aleshores es prendran decisions. Si es nega a renovar, se'l buscarà traspassar ja en aquest mercat d'hivern, una sortida que permetria al Barça alliberar massa salarial, però que declina l'agenda Dembélé perquè la seva estratègia és que el juny sigui lliure i pugui exigir prima de fitxatge pel futbolista, per Ousmane i també per ell, és a dir, doble comissions. El Barça continua el pessimisme amb la seva renovació. No ha canviat, ja fa setmanes que són pessimistes. El seu agent considera que l'oferta és insuficient i no accepten aquesta proposta. El club blaugrana a la baixa, quan el seu sou fixa i augmentaria en variables condicionats al rendiment. I el Barça, per la seva part, no pensa donar-li ni un euro més, perquè la consideren adequada i perquè no estan disposats a traspassar límits en aquesta nova política de contenció de sous del primer equip. No volen esperar més i per això ja li han marcat una data límit, m'insisteixen des del Barça, abans del partit de Copa, que serà aquest dijous. Dembélé ha de dir si renova o no i a partir d'aquí es prendran decisions.
Sentint-te ara i durant tots aquests dies que vens donant informació del tema, jo tinc la sensació que les postures estan molt lluny ara mateix, com perquè pugui haver un acord, no?
Estan a les antípodes, perquè l'agenda de Dembélé diu que aquesta oferta del Barça és insuficient i que no la poden acceptar perquè a ell li van dient que ha de ser un dels líders d'aquest nou projecte i fins i tot Laporta, que és millor que Mbappé. I al Barça hi ha persones que formen part d'aquesta negociació que diuen que tampoc ha demostrat res des que va arribar al món del futbol i que l'oferta que té ja des de fa setmanes sobre la taula és més que generosa amb ell, tenint en compte el que ha demostrat. Per tant, ara mateix postures totalment oposades per sellar aquesta renovació que sembla doncs, ara mateix que sigui impossible i Dembélé estaria més fora que dins, almenys avui, dilluns.
Molt bé. Més coses. Quan es fan llistes de futbolistes que poden sortir, un dels que gairebé sempre surt és Dest, però el futbolista de moment es vol quedar, no?
Es vol quedar, això és el que em diuen des del seu entorn. Va ser un dels descartats a la grada, el clàssic de semifinals de Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudí, però fonts properes al lateral m'expliquen que ell continua amb la idea de quedar-se al mercat d'hivern, que es troba al 100% físicament, ja recuperat de tots els problemes que arrossegava i amb la convicció de que li pot disputar el lloc a Dani Alves, malgrat que Xavi no l'ha utilitzat ni un minut en els dos últims partits que estava disponible. A Granada es va quedar a la banqueta, a Riad a la grada. Tampoc li ha donat a Xavi cap explicació a Serginho des del per què no ha jugat ni un minut. Des creu que pot revertir la seva situació i de moment no es planteja sortir al Barça el mes de gener.
I aquesta setmana també, Helena, podríem tenir novetats respecte a la renovació de Sergi Roberto, que la Porta en algun moment va arribar a donar per feta, després la cosa es va refredar i podríem tenir novetats aquesta setmana.
El seu agent, Josep Maria Orovitz, espera la trucada de Mateu Alemany per reunir-se aquesta setmana. Ja ens deia fa uns dies que quan tornessin d'Aràbia s'havia de produir aquesta reunió, en la que esperen tornar a negociar, fonts properes a Sergi Roberto, des de zero. La proposta del Barça era molt a la baixa, fins al punt que li retallaven gairebé un 40% del seu sou i li ampliaven el contracte 2 anys més, fins al 2024. I veurem què passa a partir d'ara, perquè Sergi Roberto està fora per lesió almenys fins a mitjans d'abril. Per tant, ofertes ara mateix no en té, tot i quedar lliure a final de temporada, i en els propers dies el que espera tant el jugador com el club és reprendre les negociacions.
Perfecte, Condis, gràcies per la informació. Estem en contacte, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Informació que començava amb aquesta notícia d'última hora. La lesió d'Umtiti a l'entrenament d'aquest matí s'ha lesionat, s'ha fet una fractura al peu dret. Demà haurà de passar pel quiròfan. Si hi havia alguna opció que Umtiti sortís en aquest mercat d'hivern, és evident que després d'aquesta lesió que ha patit el francès aquest matí, la Porta es tanca definitivament. El Barça masculí, que ve de disputar la Supercopa d'Espanya, i el femení, que la juga aquesta setmana. Dimecres tenim semifinal a les Rozas, Barça-Reial Madrid, clàssic. Tenim comunicació amb la jove defensora del Barça, Jana Fernández. Hola, Jana.
Hola, bones.
Bé, preparades per atacar un dels títols de la temporada, Jana?
I tant, com sempre. De fet, és el primer títol que podem guanyar aquesta temporada, o sigui que anirem al màxim.
Molt bé. Tenim clàssic el dimecres, la semifinal contra el Reial Madrid. Els resultats diuen que encara esteu per sobre del Reial Madrid, però vosaltres teniu la sensació de que cada vegada que jugueu contra elles estan una mica més a prop, o no?
Sí, crec que bé, que estan fent un bon treball. I tot i que potser la gent ens pot donar per favorites, no ens ho prenem així. És més, estem preparant-ho bueno, com el que és una semifinal d'una Supercopa, d'un títol, que és el primer que volem guanyar aquesta temporada. I és així com ens ho estem prenent, amb totes les ganes i l'il·lusió.
Vosaltres havíeu de jugar aquest cap de setmana passat un partit important al camp de la Reial Societat, el segon equip classificat a la Lliga. Al final no s'ha pogut disputar pel tema del Covid. Això afecta d'alguna manera el partit de dimecres? Preferiríeu haver jugat per tenir més ritme o preferiu no haver jugat per haver descansat una mica més?
Bé, nosaltres sempre preferim jugar, no? Tot el que sigui jugar, nosaltres ens afavoreix. Tot i això, crec que bé, això ha suposat que tinguem més temps per preparar el partit de dimecres i al final és bé, tristes perquè no vam poder anar real a jugar, però al final més dies per preparar el partit de dimecres.
Escolta, el Madrid ha fet una incorporació recentment, Sofía Esbaba, futbolista danesa, és el fitxatge més car de la història del futbol espanyol. Això vol dir que volen retallar distàncies amb vosaltres, Jana?
Sí, totalment. I bueno, al final el que volem és això, no? Que cada cop sigui molt més competitiu i que bé, que al final tots els equips puguin optar a guanyar la Lliga i a guanyar tots els títols. Això ens ho posarà molt més difícil i ens està posant també.
La setmana passada vam conèixer la seu, que finalment serà les Rozas. No sé si creus que hi ha aquesta competició, igual hagués merescut ja un escenari amb una mica més d'entitat, amb una mica més de capacitat per l'espectador.
Bé, poder sí, però al final és una cosa que no depèn de nosaltres. Nosaltres, sigui a les Rozas, sigui al Johan Cruyff o sigui a Wembley, no? Anirem a per totes a guanyar i amb la mateixa il·lusió, no? Crec que al final és una cosa que no depèn de nosaltres i no ens ha d'afectar en el moment de jugar i d'anar amb les mateixes ganes i il·lusió.
Dimecres tenim clàssic. El dia 30 de març en tindrem una altra, Lliga de Campions, aquí sí, a l'estadi del Camp Nou. Quan veieu la xifra d'espectadors que estan retirant entrades per presenciar aquest partit en directe, Jana, què penseu vosaltres?
Jo crec que no en som conscients, perquè jo he anat molts cops al Camp Nou i l'he vist ple, i jo crec que no som conscients que nosaltres estarem a la gespa aquell dia. Però bé, jo crec que encara queda molt, que al final és una cosa que totes hi somiem, però dia a dia, i al final ja arribarà, no?, com tot. Però bé, jo crec que sobretot una gràcies a la gent que està comprant l'entrada, perquè això ens afavoreix moltíssim a nosaltres i vol dir que compten amb nosaltres i que el futbol femení interessa.
Ja sé que vosaltres ara mireu, esteu centrades en la Supercopa d'Espanya, la Lliga la porteu molt ben encaminada, però la Champions, Jana, revalidar el títol és el gran objectiu de la temporada, no?
Sí, bé, bueno, i l'any passat ens vam quedar primer sense guanyar la Supercopa. Crec que el primer que tenim ara dia a dia és guanyar la Supercopa, que ens va quedar pendent l'any passat. I bé, al final, sí, evidentment que volem revalidar el títol. De fet, volem guanyar-los tots els que siguin possibles, no?
Jana, 19 anys tens tu, no?
Sí.
O sigui, que vol dir que la secció femenina del Barça de futbol té passat, té molt de present i té molt de futur per davant, Jana.
Esperem. Estem donant-ho tot, les joves, perquè així sigui.
Escolta, i l'Alexia, aquesta tarda, esperem que sí, pot guanyar el The Best. Què significa per vosaltres tenir la millor futbolista del món ara mateix a la plantilla de companya?
Per mi és un orgull, i per mi, sent tan jove, és increïble perquè puc aprendre moltíssim, no? D'ella, de fet, és una jugadora que, a més, dona moltes indicacions, dona molts consells a les jugadores, a les companyes, i a mi és una de les que també em dona molts consells i l'estic superagraïda. Al final és una manera d'enriquir-te tu com a jugadora també i enriquir a les companyes.
Perfecte. Jana Fernández, un plaer, gràcies per atendre'ns. Sort d'entrada per aquesta Supercopa que ataqueu a partir de dimecres a les Rozas. Una abraçada i que vagi molt bé.
Gràcies, una
abraçada. Adéu. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Doncs això que comentàvem amb la Jana, avui coneixerem els guanyadors del Premi The Best del 2021. Alexia Putellas, també Jennifer Hermoso, està entre les possibles guanyadores, però Alexia es perfila que pot aconseguir un altre títol individual.
Sí, després de la pilota d'or també es perfila per aconseguir aquest The Best. Són les representants del Barça i les úniques espanyoles competeixen per aquest premi que otorga la FIFA, la millor jugadora del món. A la pilota d'or que concedeix French Football ja van quedar primera i segona, amb Putellas com a flamant pilota d'or, i avui serà també la millor jugadora del món després del triplet i de la seva millor temporada a nivell personal. A més de Putellas i Hermoso, també estarà Pep Guardiola i Lluís Cortés, estan nominats com a millors entrenadors en la categoria de futbol masculí i femení respectivament, i en la de millor jugador torna a la lluita entre Leo Messi i Robert Lewandowski, que ja va succeir a la pilota d'or, quedant primers i segons respectivament. La gala engega a Zurich, a Suïssa, a 6:45 de la tarda, i després a Deportes Cope hi escoltareu les reaccions dels protagonistes.
Perfecte, estarem molt pendents. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida, més futbol.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida obrirem debat a Esports Cope amb la mítica parella dels dilluns, el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, però abans toquem les dues notícies, les dues grans notícies que ens deixa el cap de setmana el futbol espanyol. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que són, d'una banda, la victòria del Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic Club.
2-0 davant del conjunt de Marcelino en un partit on cal considerar el Madrid just campió, en una Supercopa on hem pogut veure els dos registres que és capaç de desenvolupar el conjunt d'Ancelotti, un futbol més de contracop i vertiginós com va ser a la semifinal davant del Barça, i ahir l'Atlètic de Bilbao que li va cedir la iniciativa al conjunt blanc que va haver de tirar de registre d'atac posicional per sentenciar el partit amb un gran gol de Luka Modric que està en un moment molt dolç de forma i després el desenllaç dels penals. un a favor del Madrid, que transformava Benzema en el 2-0, i un altre que va tenir l'Atlètic de Bilbao per posar-li una mica de pebre al final del partit, però que Courtois en una gran aturada li va refusar a Raúl García. Queda declarat l'estat de satisfacció / eufòria al madridisme i al seu tècnic, Carlo Ancelotti. Ahir li recordaven que està a només un títol, la Lliga, de ser el primer entrenador de la història en què guanya tots els títols possibles amb el Real Madrid, en diferents temporades, evidentment. Carlo, satisfet amb els seus jugadors.
Como he dicho, vamos a competir, pero para mí estar aquí es una suerte, tengo que ser honesto, es un orgullo entrenar este equipo, este club. Por cierto, vamos a luchar por las otras competiciones. Cuando tú ganas mucho, a veces piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo alto. No piensa que son así guapo. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Està tirant d'ironia i d'humor el tècnic italià del Real Madrid, que ja comença a preparar el proper partit, Copa del Rei davant del Elx, sense Carvajal, positiu per Covid, que ha tornat en un avió medicalitzat al marge de l'expedició blanca.
I després, Gil, hem estat molt atents durant tot el cap de setmana a tot el que s'ha mogut al voltant del lamentable espectacle del Betis-Sevilla de Copa, eh?
Sí, el que hem de dir, hores d'ara. Primer de tot, Jordán està bé, va passar 24 hores de repòs a la clínica, ja està a casa seva i evolucionant de manera favorable. Dos, el burro que va tirar el pal de plàstic que va impactar contra Jordán.
Li podríem dir de moltes maneres. Burro, sí, és una d'elles.
És la que m'ha vingut a la boca i no m'he pogut aturar. La policia està encara cribant les imatges intentant identificar aquest agressor. Fins fa 10 minuts el Betis no tenia cap notificació oficial que la policia hagués determinat la identitat aquest senyor que va engegar ell solet a Norris el que era un gran espectacle com un derbi de copa en públic al Villamarín entre Betis i Sevilla i que ha deixat les relacions absolutament trencades entre tots dos clubs. Camarasa, tot començava després de la suspensió del partit quan alguns jugadors del Betis, com ara Camarasa, utilitzaven les xarxes socials per dir que Lopetegui havia incitat a Jordán a fingir, a fer una mica de teatre i fingir que es marejava. Li van seguir la corda Tello, William José o Borja Iglesias. La reacció després del partit de Lopetegui, contundent i per fi sense embuts i concessions políticament correctes davant d'un micròfon en roda de premsa.
Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Él es que no, o condeno o no condeno. O blanco o negro, él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones, con perdón, ¿eh? La afición del Betis no está representada por ese argumento. Lo sabemos todos, ¿eh? A partir de ahí, Joan no está en el campo, ¿eh? Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido.
Un Lopetegui que encara estaria cremat per aquestes imatges de celebració dels jugadors bètics acabat el partit, amb Guardado fingint una agressió amb una ampolla d'aigua. Però és que la festa va continuar. L'afició del Betis va celebrar la classificació al voltant del Villamarín i Alexis Trujillo, l'exjugador, ara coordinador de l'àrea esportiva, va sortir a una de les balconades del Villamarín a llançar una samarreta de Joaquín i li van dir als seguidors que estaven allà, bètics, que tira el palo, que tira el palo, i Alexis va fingir un altre cop i un altre mareig. A més, per la nit, seguidors bètics cantant en una terrassa a Sevilla contra Jordán estaven acompanyats de dos representants del club. En resum, un espectacle tot molt lamentable del que avui Pellegrini no ha volgut parlar en la prèvia del Betis a l'Avés, ha volgut ja passar pàgina, mentre que el Sevilla ha dedicat el dia a presentar a Jesús Tecatito Corona absolutament sol, sense que tingués cap companyia de Monchi ni de cap representant del club a la presentació oficial d'aquest mexicà que va debutar en la segona part d'aquest partit davant del Betis a la Copa del Rei.
De seguida ho comentem tot plegat al debat d'Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Tenim ara una persona clau en la seva carrera esportiva, que és el tècnic, el míster Xavi Llorenç.
Que és molt competitiva, és inconformista, sempre vol més, i s'esforça, mai es pensa que ja ha arribat, i això és el que l'ha fet la més gran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Josep Maria Minguella. Minguella, què tal?
Molt bé, aquí estem. I vosaltres també, ja ho sento.
Bé, home, aquí estem. Millor com Tití, sí. que no sé si ho saps, que és notícia d'última hora que s'ha lesionat.
Sí, home, clar, el renoven per tants anys i ja comencen els problemes.
Sí, doncs pues, mira, aquí hi haurà d'estar un temps més. Si hi havia alguna mínima possibilitat que sortís al mercat d'hivern, que era difícil...
No, li ja poden no allargar el contracte un any més per recuperar la lesió.
Sí, 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 sí. Ai, senyor, ai, senyor. Poli!
Què tal, com estàs? Bona tarda.
Què passa, Poli?
Es que me río contigo, es que me río contigo. Eres un genio, tío. Es que eres un fenómeno.
Es que le renova 5 años y se rompe el dedo del pie, pobre.
Es buenísimo, es que es buenísimo. No, es que de verdad, no me quiero reír porque
no, no,
el pobre se ha lesionado y tal, pero es que
se recupere.
Es muy gracioso, así que bueno, ya lo explicará.
Bueno, tampoco lo utilizaba mucho el equipo, ¿eh?
No.
Sí.
Porque, a veces, cuando faltaban jugadores, no ahora, pero hace un mes, preguntabas por un Tití. Yo le preguntaba a Elena, oye, ¿un Tití está por aquí? Sí, sí, está aquí. Nunca salió ni a calentar.
Pero ha hecho un trabajo impresionante para el club, ¿eh? Una...
Sí.
Esto que acaba de hacer...
Esto sí, bueno.
Para que se pudiera escribir Ferran Torres, esto hay sí, que esto tomarlo sí, nota. Sí. Jugar no jugar. No, no. Pero no. Servicio al club le ha hecho un servicio
total,
extraordinario, ¿eh?
Total.
Hay que valorar, eso hay que valorarlo, ya que no juega valoraremos eso, ¿no?
Bueno, y dentro de un año le darán la baja y sí, ya. Los 23. Está todo previsto.
Qué gracioso.
Poli, hay que hablar de lo del Betis Sevilla, vaya espectáculo bochornoso desde todos los puntos de vista, ¿eh?
Sí, además lo has dicho muy bien, desde todos los puntos de vista. No, esto no puede pasar en el fútbol. Es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. Que por desgracia, por un energúmeno, un burro, como había dicho antes de tal, yo calificaría más, porque es que esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna... Es que no se puede explicar de ninguna manera, no puede pasar. No puede pasar y hay que ser tremendamente inflexible y que todo el peso de la ley que caiga. Yo no sé lo cual será el peso de la ley en este caso, pero yo lo decía el otro día en tiempo de juego y lo vuelvo a repetir. Es que hay una cosa clara, si a este tío tú le tocas el bolsillo, le dice, mire usted, ahora... Todos los gastos que ha conllevado todo esto y todos los problemas y todo lo que genere, lo va a pagar usted y lo va a pagar usted, sí o sí. Y cuanto le metas todo eso y le cueste 1 millón de euros y ya esté toda la vida que tenga que pagar esto con 1 millón de euros o lo que sea, o 600.000 o 500.000 o lo que sea, no lo sé, automáticamente yo te aseguro a ti que nadie tira un palo.
Sí.
Ahora, ¿quién va a ser el más perjudicado? Pues el Betis, al final sale el Betis. Se jugó el partido al día siguiente, cuando el Betis estaba muchísimo mejor en el partido, cuando había metido el gol, cuando todo...
Mira que el partido pintaba bien, ¿eh? El partido,
claro,
era bonito.
El partido era una preciosidad. Y a partir de ahí, pues cambia todo. Y al día siguiente, pues el perjudicado sale el Betis. ¿Por qué? Porque juega sin su público, juega otro día siguiente.
Se ha metido. Los del Sevilla dirán, es el Sevilla el perjudicado, Jordan y no jugó y tal.
No, pero escúchame, pero que yo soy el Sevilla y digo lo mismo, que se supera el partido. Pero sí, a ver, que yo estoy en la posición del Sevilla, la tengo clarísima, yo eso lo tengo claro. Yo te estoy diciendo lo que es capaz de hacer una persona, el daño que le puede hacer a un club.
Sí,
y en este caso al Betis, supuestamente, yo no sé si será porque el otro día que han salido ya rumores de que no era bético, que era del otro lado. Bueno, pues no lo sé, vamos a ver.
El palo sale del fondo donde están todos los del Betis.
Sí, a mí me extraña, pero bueno, aquí ya yo ya he leído en varios sitios y tal, de que por lo visto que se había infiltrado un virus, que no sé qué, tal, en fin, tú sabes, todas las cosas que se hablan, ¿no? Entonces no sé lo que pasará. Yo lo único que quiero es que le detengan, que lo sepamos todos quién es, si es socio del Betis, yo me imagino que el Betis lo echará para siempre, a perpetuidad, y a partir de ahí lo que te he dicho antes, ¿no? Que le caiga todo el peso de la ley, porque esto no se puede consentir en un campo de fútbol. Igual que luego... Tampoco se pueden consentir otras cosas que hemos visto todos en la televisión, por desgracia, en todo el mundo. Pues tampoco, pero bueno, sí, cada uno ya...
Sí, porque después Minguella, es evidente que todo lo provoca este cafre, que es el gran responsable de todo, pero yo creo que después los actores tampoco han estado muy acertados.
Mira, això va començar a França este año. Ha habido varios casos en Niza, en Marsella y todos estos, en Lyon. Y han sido mucho más contundentes. Es decir, primero tiene que haber un control. Es decir, hay una responsabilidad del club que organiza el partido en que no entren botellas, en que no entren palos, en que no entren todo esto. Te lo pueden colar, pero hay una responsabilidad del club organizador.
Totalmente de acuerdo.
Porque no puedes estar a que un pirao pues entre esto y tire y tal y arme el lío que ha armado. Una vez no se consigue esto, hay que suspender el partido y darlo por perdido al equipo de donde ha salido. Y no hay otra salida, porque todo lo demás es perjudicial. Y no sirve como castigo, ¿me entiendes? Pasado mañana puede pasar en otro sitio. Y al final, ¿qué pasa? No, vamos a seguir el día siguiente y todo esto. El fútbol, tenemos que protegerlo los que estamos en el fútbol, y los dirigentes tienen que hacerlo. Y este arreglo que han hecho, que seguramente no ha gustado ni al Betis ni al Sevilla, pero bueno, ya está hecho, pero es un
mal
arreglo.
No, el Betis quería jugar, ¿eh? El Betis quería jugar, lógicamente.
Bueno, por esto, bueno, pues hay que jugar y tal, pero hay que tomar sanciones. El que organiza el espectáculo tiene una responsabilidad directa. No pueden entrar botellas, no pueden entrar no sé qué. Esto es así. Porque
pero, José, fíjate, estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo, porque no puedo ser de otra manera, pero fíjate, yo dije ayer, en tiempo de juego, yo dije, bueno, el día anterior, perdón, el sábado,
sí, no, ya te escuché,
yo dije, es que el árbitro que tiene la potestad, porque todo el mundo decía, es que la potestad tiene el árbitro de decir si se suspende, si se sigue, si no se sigue, todo, lo tiene el árbitro, bien, perfectamente. Luego puede haber un equipo que diga, yo no quiero jugar, que yo lo entiendo perfectamente, el Sevilla está en su derecho y puede decir que no puede jugar, porque tiene un futbolista lesionado, tal, lo que le ha pasado, todos sí. Estamos de acuerdo. Bien, pero supongamos que el árbitro, como tiene la potestad, que la tiene, dice, automáticamente, cuando pasa lo del palo, automáticamente yo cojo el palo tal y soy el árbitro y digo, señores, hasta aquí hemos llegado, y ya no se arma ningún pollo. Aquí yo soy el que decide que soy el árbitro. Y ahora yo ya pondré en el acta y veré con la federación y con quien sea lo que pasa, lo redactaremos. Pero el acto es el que hay que condenar. Pero condenar sí. Y sancionar. Y acabas el partido y no hay más. Y ya nadie Poli, se pelea, Poli, nadie discute sí, la banda, sí. No se hacen fingimientos, no se hacen esto, no se hace lo otro, yo qué sé.
Sí, tú y yo somos de otra época, no por veteranos, porque los árbitros decidían, y luego había un comité, que era un comité de verdad. No como una ahora que, sí. Comité, que es una señora, con todo el respeto de la señora, comité de competición, es una señora, perfecto. Pero un comité como yo tiene que tener tres miembros para que uno diga blanco, otro amarillo y tal. Pues igual, ahora estás al mando de una persona, muy bien. Pero el árbitro antes decidía y tomaba decisiones, como dices tú, todos para casa, todos para quitar. Ahora que si el VAR, que si no sé qué. ¿Tú sabes con la gente que habló el árbitro antes sí. De suspender el partido?
Sí, sí, tuvo que pedir, exactamente, pero para que tú veas que eso es una incongruencia total y
bueno,
absoluta.
Sí, pero es así,
porque
sí.
Tú suponte que el operador, por lo que sea, dice, como tú estás hablando, que llevas toda la razón. A ver, no, esto hay que jugarlo hoy porque yo mañana no puedo emitir.
Claro, chaco,
y ahora, sí. Hubiera pasado y hubiera dicho el Sevilla lo que hubiera dicho, se hubiera jugado el partido. Claro, no tenga ninguna duda. Y claro, ya hubiera dado igual que está el jugador lesionado, que el pobre está en el hospital, que no sé qué, no sé cuánto. Ya hubiera dado igual todo a jugar. Ya está.
Sí,
ahora,
sí, pero
consulto con el presidente de la federación, consulto el de la liga.
Bueno.
El de la liga dice, no pueden jugar entre semana porque yo tengo los partidos ya pensados y tal y cual. El otro dice, no, pues yo tengo también los partidos de la Copa tal. No, pues venga, lo
se han vendido entradas, se han vendido entradas del Alavés Betis.
Exactamente, a nadie le devuelven su dinero. El aficionado del Betis se queda sin partido, sin derbi, sin lo que estamos viviendo todos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto tiene que, como tú has dicho, tiene que quedar claro, meridianamente claro. Mire ustedes, las normas son estas, y el que infrinja las normas lo va a pagar así, y ya está, y acaba con el problema.
Y luego, Poli, responsabilidad del que organiza el partido.
Totalmente decir, de acuerdo.
Responsabilidad, no porque sea el Betis, puede ser el campo.
No, si da igual, no estamos hablando del Betis ni del Sevilla, estamos hablando en general.
Usted organiza el partido, usted es responsable de todo lo que pasa.
Claro. Claro.
¿Qué quiere decir que es responsable? Que si pasa esto, tiene esta sanción. Si pasa esto, tiene esta otra. Si pasa esto, tiene esta otra. Se ha acabado. Y no hay discusión. Y a lo mejor, si hubiese estado previsto, la sanción era terminar el partido y lo gana el equipo que está, por ejemplo, o no. O seguir el partido y que el Sevilla haga un cambio, por ejemplo. No sé, claro. Tiene que estar previsto. Ya está,
todo,
se ha acabado.
Todo. Pero además que es fácil hacerlo,
hombre,
Es sentarse
claro,
de verdad.
Claro.
Como tú dices, un comité.
Claro.
Un comité de verdad, no una persona. Una persona no es un comité. Un comité, la palabra dice que es compuesto por varios miembros.
Claro, claro.
Y que esos miembros saquen lo que sea, y lo especifique,
blanco,
lo
negro,
exactamente, y llegan a un consenso, y se llega a un consenso, y ese consenso claro. Es el que la federación dice, mire usted, las normas son estas, pa, 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 y como lo tienen todos claros antes de empezar la Copa, la Liga, la Superliga, lo que sea, pues
ya
automáticamente nadie puede protestar. No,
ya
nadie
lo sabe todo el mundo.
Claro.
Tanto movimiento de gente, tanto periodismo, tanto dinero, tanto...
No, el espectáculo fue bochornoso en todas las partes.
No, pero no solo esto. Y resulta que cuando pasa algo,
sí.
Se paraliza el mundo y nadie... ¿Y qué hacemos ahora?
Exactamente.
No, espera, llama a Arabia a ver al Rubiales. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No, que está... Vale, por favor.
Un espectacle esportiu que pintava molt bé, al final ha sigut un espectacle lamentable. En fi, senyors, ho deixem aquí de moment.
Bueno,
Poli,
fuerte,
los dos,
hasta luego.
Que vagi bé, seguim.
Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, a partir de 9:45 de la nit, des de Sant Mamés, partit corresponent als vuitens de finals de la Copa del Rei. Atlètic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Fa uns minuts parlàvem amb la jugadora del Barça femení, Jana Fernández. Doncs mira, el Barça acaba d'informar que el Camp Nou estarà ple pel clàssic de Lliga de Campions. Els socis i aficionats han retirat totes les entrades disponibles pel Barça-Madrid del 30 de març. No diu quantes, però s'han venut totes les entrades disponibles. Parlem ara de l'Espanyol Esports Cope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Un Espanyol que està a punt de fer oficial el fitxatge del migcampista holandès Toni Vilena.
Toni Vilena, sí, 27 anys, ho vam explicar ahir per la nit a través de les xarxes socials, i avui hem sigut l'únic mitjà que s'ha trobat a la clínica Corachán amb aquest home, acompanyat del doctor Narcís Amigó i del delegat Guillem Calzón, passant la revisió mèdica. 27 anys, de la cantera del Feyenoord, juga des del 2019 al Krasnodar, que va pagar 9 milions per ell, migcampista, esquerrà, ha pogut jugar també de lateral a l'esquerra, amb arribada, amb gol. Ha jugat 13 partits aquesta temporada, no ho fa des del 5 de desembre amb el Krasnodar. Arribarà, si tot es tanca d'acord amb el que esperem, cedit fins al final de temporada. L'Espanyol està negociant ara mateix una clàusula de compra no obligatòria del voltant d'uns 10 milions d'euros. L'Espanyol es gastarà tot el límit salarial que té, de 400.000 euros, i ocuparà la fitxa que va deixar lliure fa uns dies Álvaro Vadillo. No és un futbolista nou per l'Espanyol, que ja el va voler l'any 2016. En parla sobre aquest futbolista que té bona pinta, un dels especialistes del futbol internacional en aquesta casa, Fernando Evangelio.
Sí, sí que le conozco. Conozco a Toni Trindade de Vilena, que tiene ese apellido porque a pesar de haber nacido en los Países Bajos, es de origen angoleño por su familia. Por eso se llama así Trindade de Vilena, que en sus años en el Feyenoord yo le he visto como un medio centro o sobre todo un interior zurdo con buena capacidad para llegar al área rival, y que en las últimas tres temporadas ha jugado en el Krasnodar. Le hemos visto, por ejemplo, jugar en la Champions contra el Sevilla, y en los últimos partidos que ha jugado con el Krasnodar ha jugado de lateral izquierdo o de carrilero izquierdo, es decir, ha pasado de ser un centrocampista que juega por dentro a un centrocampista que sobre todo juega en la banda, pero puede jugar en varias posiciones y es buen futbolista. Toni Trindade de Vilena, que seria bona incorporació al campionat espanyol.
No et diré que el coneixo perquè no el coneixo, Batllori.
Jo tampoc.
Només li he vist la cara a la Corachán fa un parell d'hores. En fi, si tot va bé i es tanca, per què no veure'l avui a les 7, allà estarem, a Sant Adrià, al primer entrenament previ, a més, al partit de demà a Cádiz.
Sí, demà l'Espanyol juga ja partit de Lliga contra el Cádiz, després de caure en Copa aquest cap de setmana, 2-1 al camp del Mallorca. Tenim el Javier de Aro, director de Tiempo d'Espanyol. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna referencia de Vilena o no?
Sí, hombre, yo sabía que el español lo quería, sobre todo Ángel Gómez, hace 5 o 6 años, cuando era director deportivo. No vino porque tenía a su madre enferma y, bueno, al final su madre falleció y él decidió quedarse ahí en Holanda, en el Feyenoord. Es la última referencia que tenía de él. Sé que se fue a jugar a Krasnodar, pero no lo he visto jugar más. Las referencias son muy buenas, pero hay que verlo jugar. Y a partir de ahí veremos la necesidad o no que tiene el español de tener este jugador, que en principio me parece un acierto si es que viene.
Sí, hombre, está al caer, ¿no?
Ya, pero que bueno, que hasta que no sea oficial.
Sí, hombre, ya, vale.
Yo he visto cosas muy raras, ¿eh? Sí, de irte. Bueno, ya firmamos, vamos a comer, te sale el representante, te pide 1 millón de euros. Y te dice, pues no, mira, o me pagas eso o no viene. Y me refiero al tema del Handawi de hace ya muchos años.
Okay. Oye, cao en Copa del Rey, en Mallorca. ¿Qué le pasa a este equipo, Javi?
Pues
¿Falta ambición o qué pasa?
No, está en crisis. Creo que estamos atravesando una crisis después de la derrota en casa con el Elche, el partido de Copa con el Mallorca. Hay muchas cosas que habría que analizar. No tendríamos mucho tiempo para hacerlo en 2-3 minutos. van a ser claves los dos próximos partidos, el de mañana y el del viernes con el Betis en casa. A partir de ahí veremos qué es lo que va a pasar. Yo repito, confío en que este equipo pueda revertir la situación, pero si no sacamos nada positivo ni en Cádiz ni contra el Betis, hay que tomar una decisión.
¿Nada positivo qué es para ti?
Nada positivo sería sacar como mínimo, pues no sé, una victoria si es posible, pero yo me conformaría, de verdad, porque tal y como está la cosa no lo veo muy claro, sacar dos empates.
¿Con dos empates te conformas?
Sí.
Yo también.
Tal y como está el equipo, sí, ojo, En otra situación, si hubiéramos ganado al Elche, le pasamos con el Mallorca, te estaría diciendo que quiero ganar porque estoy luchando por Europa. Pero es que ahora es que no veo nada claro. Me está recordando mucho al equipo que hace dos años bajó de categoría. Me está recordando el juego, la mentalidad, el que no somos capaces de darle la vuelta a un partido, cuando hace un mes la historia del equipo era totalmente distinto. Por lo tanto, ahora hay que asegurar, y espero y deseo que el equipo se dé cuenta que tiene que cambiar. Ya no sé si es cuestión de ambición o no, o es ya la calidad de que algunos jugadores ya, es que no la tienen. Y estamos cometiendo a lo mejor un error de pensar que este equipo es mejor de lo que pensamos.
Bueno, a ver qué pasa.
Habrá que esperar.
A ver qué pasa en Cádiz mañana y el miércoles, si te parece, lo comentamos, Javi.
Perfecto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Quique, gracias.
A tú, Deu.
A veure, que tenim un paric universal, el pilot d'Skeleton, Ander Mirambell. Ander, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu què tal?
Molt bé, content. Ara està aquí a casa, a veure una mica el sol de casa nostra, que s'agraeix, no tant de fred, sí? I gaudir una mica de la família, la veritat.
Molt bé. Escolta, quarts Jocs Olímpics, Ander, que es diu aviat, eh?
Sí, impressiona. Encara no m'ho acabo de creure. Sincerament, el divendres va ser com aquell que diu ahir, i assignant una mica tot perquè, que quatre Jocs Olímpics, jo somiava a lluitar per anar a la Copa al Món, lluitava potser, si sonava la flauta, per anar als Jocs Olímpics, i la veritat és que quan dius que són quatre, són molts anys a l'elit i molts anys competint amb els millors del món, i fent-hi, no?
Mm. Escolta, portaràs la bandera? Seràs abanderat al final o què?
No sé, tothom m'ho diu, però ningú m'ha trucat i no ha rebut ninguna notificació per part de la federació. No sé si és més un rumor de vostre de que us fa il·lusió i que a mi em fa il·lusió, però no sé, ojalà la pogués portar, però el que tinc clar és que qualsevol dels 12, 15 esportistes que vagin s'ho mereixen, perquè ser olímpic amb esport d'hivern al nostre país ja és la bomba, la veritat.
Escolta, quan te'n vas cap allà?
Doncs estem parlant ara amb els bitllets, he enviat diversos mails. El dia 2 de febrer tenim entrenaments, a veure si pot ser el 27 o el 28. Depèn una mica de logística, perquè el problema que tenim és entrar a Xina i els protocols, així que hem d'estar allà a principis de mes.
I quan competeixes, que ho marquem ja en vermell al calendari, Ander?
Ai, pues ara m'agafes. Em sembla que és 12 i 13.
12 i 13.
Sembla 11 i 12. Sí, ja. Em sembla que no m'he mirat, imagina't. Que no m'he mirat ni el calendari. Estic mirant el circuit, estic mirant el dia que hem de sortir i començar a entrenar, però no m'he mirat ni quantes baixades puc fer, ni estic centrant més en el protocol Covid, que no pas amb tot el que vindrà a partir de febrer.
Bueno, tranquil, perquè encara tens marge, evidentment, i segur que el dia i a l'hora prevista estàs allà. Escolta, pregunta òbvia. Què podem fer als Jocs Olímpics, Ander?
Home, jo crec que lluitar per estar amb els millors. No sé si això vol dir ser el 15, el 20, el 10, no tinc molt clar. Hem de tenir en compte que el nostre esport varia molt de circuit a circuit. Per exemple, el divendres passat jo vaig acabar el 24è marcant la velocitat punta més alta de tots els participants, la velocitat punta més alta a la història del circuit. Mm. Com pot ser? Doncs perquè la part del final la vaig fer molt bé i la part de dalt vaig perdre temps. Per tant, són uns Jocs Olímpics on la pressió influeix molt, sobretot pels que estan a dalt, i els que potser habitualment estan en una zona igual no estan. Per tant, és molt difícil mullar-se, però jo crec que tot el que sigui estar entre els 20 millors seria èxit, perquè no ho he fet mai en cap mundial ni en cap Jocs Olímpics, i a partir de llavors anar escalant fins on arribem.
Tu tens 38 anys, no, ara, Ander?
Sí, faré 39, potser els Jocs.
Mm. Són els Jocs els que arribes millor o no?
Uf, bona pregunta. Mentalment, segur, perquè hem treballat molt els últims cicles olímpics amb diferents tècniques com la hipnosi, la visualització, la relaxació, i jo crec que mentalment hem fet un pas endavant i hem viscut situacions de pressió on crec que he rendit millor que mai. A nivell físic, dependrà una mica d'aquestes 2-3 setmanes abans de la competició, que hem de recuperar aquests 2 quilos que he perdut pel tema del virus, de la Covid. I si som capaços de guanyar una mica de to muscular i poder empènyer el trineu, jo crec que sí, podrem arribar millor que mai.
Clar, ho dic perquè no tinc ni idea, no sé quina és l'edat ideal per un pilot d'esqueleton. No sé si són els 30, els 34, els 38, els 26, no sé.
Cada cicle olímpic ha canviat. Quan vaig començar jo, el 2010, hi havia un que tenia 43-44. Ara crec que seré el tercer més vell dels que hi ha allà. No, el segon més vell de tots els pilots d'esqueleton. És a dir, l'edat ha anat baixant perquè cada cop més els circuits has d'empènyer el trineu més ràpid. Abans era més de pilotatge i ara cada cop més són autopistes on el que empeny millor té més opcions de fer bons resultats. I això va en contra de la meva forma de ser com a pilot. No? Els dies que neva, que plou i les condicions són extremes, allà és on he fet els millors resultats dels últims anys.
Molt bé, Ander, una pregunta del teu espanyol, que aquesta temporada tenim una mica la sensació de que quan pot fer un saltet de qualitat i aspirar alguna cosa important no acaba de donar el do de pit. Ander.
Doncs mira, referent al que dius, jo crec que és un tema de club. Si tu a principi de temporada dius que has de lluitar per ser ambiciós i intentar lluitar per entrar a Europa, l'actitud és una altra. Si el teu objectiu és només no descendre, l'actitud és una altra. Jo crec que és un tema de conscienciació, de ser ambiciós, d'anar per a objectius grans, i si no ho aconsegueixes no passa res, perquè ho has intentat, ho has lluitat, no? És a dir, al final és com el que va un examen i dius, no, el meu objectiu és un 5, llavors 3 o un 4, dius, o un 6, però si vas a un 8 o a un 9 i acabes traient un 7, doncs te'n vas content. Jo crec que és, per mi, la definició del que estem vivint aquesta temporada, que jo crec que tenim un equip que quan juga i es posa les piles i juga bé i pot guanyar qualsevol, com ho hem vist contra el Real Madrid, i hi ha un equip que quan, doncs, bueno, quan no té el dia o quan no li surten les coses o quan està bloquejat o no saben què són els jugadors, doncs ens passa com a Mallorca el cap de setmana.
Falta una mica d'ambició, per tant, creus o què? Un puntet?
Sí, jo crec que sí. Falta un punt de creure'ns. De fet, per mi un exemple va ser Raül de Tomàs, a principi de temporada, va dir que volia evitar per estar a zona mitja, a zona alta, i al poc temps va ser Durant que va sortir dient que, bueno, que primer ens hem de salvar. Sí, tots els clubs primer s'han de salvar i després s'han de lluitar per l'Europa. Però si el teu missatge és engrescador, doncs tindràs més socis lluitant per fer-se soci, tindràs més sponsors trucant a la porta que no pas un club que, bueno, l'objectiu és salvar-nos. Bueno, sí, clar, l'objectiu és salvar-se per tothom, fins i tot pel Barça, però hem d'estar de mitja taula cap amunt, i és un club històric que el volem a dalt, sincerament, el Llori.
Molt bé, Ander. Escolta, una abraçada, felicitats, i estarem molt pendents de tu, no cal dir-ho. Una abraçada forta, Ander.
Merci per empènyer el trineu des d'allà. Una abraçada per tots.
Adéu. Tanquem futbol amb un apunt del Girona, Albert Díaz. Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ha quedat també fora de la Copa, mans del Rayo.
Sí, l'equip revelació de primera, que és, jo crec, també equip revelació de la Copa. Hi havia molta il·lusió a Montilivi. Va ser un gran partit. Va passar el Rayo amb aquest 1-2 remuntant. Va marcar primer el Girona, un partit ple de polèmica, 10 targetes grogues, amonestats els dos entrenadors, una vermella per Gabri al final, expulsat. Un penal que podem entendre li van regalar al Girona, molt discutit, i després un gol que li van anul·lar al Girona per fora de joc, jo crec que mal anul·lat. Vaja, que el Girona, si hagués passat per segona vegada a la seva història, hagués assolit els quarts de final, però se centra en la Lliga, que està ben situat, ben posicionat, marcant el tall de la promoció per pujar, i a 6 punts només de la segona posició, és a dir, de l'ascens directe, i la realitat és el Lugo. Visita el conjunt gallec Montilivi el diumenge vinent a partir de 6:45 de la tarda.
No te'n vagis, fins aquí no el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noticias importantísimas que contarles a los oyentes de la cadena COPE. Me han dicho hoy que ojo con Suárez. Antoñito Ruiz, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quieres apuntar algo?
Bueno, a mí también me ha llegado esa información.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y esto es noticia de COPE a esta hora, que el Atlético Madrid ya le ha comunicado a Luis Suárez que no va a seguir el año que viene. Otra cosa es si eso significa que él quiera salir ya y no lo van a dejar salir si no tiene un 9, ¿no? Un recambio.
Pues es noticia, ¿eh?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, la notícia del cap de setmana, la classificació de la penya per la Copa.
Sí, matemàticament, que acompanya els també classificats Barcelona i Real Madrid, tot després de la victòria del conjunt de Badalona a Lugo, 87-90, en partit pendent de l'onzena, jornada de la Lliga Endesa. A veure què diu l'entrenador de la penya, Carles Duran.
Muy contento por los chicos, por el club, volvemos a la Copa. Ahora 4 años llegué al club. Y llevamos, esta es la tercera Copa del Rey y es muy difícil la Copa del Rey y volvemos a estar, vamos terceros en la Liga CB, hemos ganado en Lugo que solo había ganado el Madrid, hemos defendido muy bien a sus juegos importantes, pero gran victoria en un sitio muy difícil y sobre todo con un gran premio que es volver a jugar una Copa del Rey y jugar con los mejores otra vez.
Per cert, acaba d'anunciar el Joventut que renova l'acord amb l'Ajuntament de Badalona pels propers 4 anys. Demà donarà més detalls. Classificat el Joventut, classificat el Barça per la Copa, la cita de Granada, i dimecres ho pot fer el Baxi Manresa. Per cert, també és notícia el Barça, perquè aquesta temporada 10 jugadors s'han contagiat de Covid. Els últims, Mirotić, que va donar positiu el dissabte, i Abrines, que ho va fer ahir. A nivell esportiu és evident que el positiu de Mirotić condiciona molt, no el d'Abrines, que està de baixa per lesió. Condiciona tant Batllori a l'equip el positiu de Mirotić, que ara mateix és dubtar pel clàssic del diumenge vinent a la pista del Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Una abraçada.
Del bàsquet a l'handbol, a l'europeu, Espanya tanca avui la primera fase davant de Sèrbia. Luis Malvar, Bratislava, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la victoria ante Suecia y despejadas las dudas que se generaron en el partido frente a la República Checa, tenemos una selección renovada en formación, todavía con esa mezcla de juventud y veteranía que mantiene su potencial y valores y que Jordi Rivera lo lleva también. Y esta tarde pues termina la fase preliminar. Una fase preliminar a las 6:00 p.m, España-Bosnia-Herzegovina. Los hispanos ya están matemáticamente clasificados, con 2 puntos van a pasar a la fase principal y los bosnios están eliminados. Un encuentro en el que debe de haber rotaciones de jugadores para dar descanso. Entrarán seguramente pues hombres que no han actuado hasta ahora. Y sobre todo evitar posibles lesiones, estar concentrados al 100% para ganar el partido, mantener las buenas sensaciones y dosificar los esfuerzos pensando en los próximos partidos de la fase principal, que son los que nos van a dar el objetivo al que hemos venido aquí, que es estar en semifinales en Budapest.
Gràcies, Luis. I ara tenis. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majori? Bona tarda.
Ha començat l'Obert d'Austràlia. Ja tenim a Nadal i a Badosa classificats per la següent ronda.
Rafa Nadal en chicos, además de Pedro Martínez, Alcaraz y Carreño. El próximo rival del Balear será el alemán Hafman, el número 126 del ranking, el próximo miércoles. Ha quedado eliminado Feliciano López, además de Taberner y Munar. Y también se han metido favoritos al título como Zverev y Berrettini. En chicas, clasificada Paula Badosa, Sorribes y Parrizas, eliminada Buxa. La catalana, la Paula Badosa, ha eliminado a Tomjanovic 6-4 y 6-0, a pesar de sufrir molestias en el aductor derecho, de las que ha tenido que ser tratada en la misma pista. En la siguiente ronda se enfrentará a la italiana Trevisa, 113 del ranking.
Escoltem a Badosa.
Lo último que quería era un partido físico, igual viniendo de lo que vengo en estos días pasados. Lo he manejado bien, ha habido momentos mentalmente bastante duros, físicamente ya se ha visto que estoy cansada y bueno, lo del dolor tengo que ir viendo. Llevo días ya también arrastrando otros dolores, como habéis visto, en el hombro y espero que no sea preocupante. Mañana va a ser un día de descanso, recuperación total y a ver cómo me encuentro el miércoles.
Por lo que hace referencia a Muguruza, juega esta madrugada hora española contra la francesa Burel.
Ja tenim a Djokovic a Belgrat. Juan, entenc que si no es vacuna tindrà problemes per participar en més tornejos, no?
Claro, ahora tiene que meditar sobre su futuro. De entrada, se pierde toda la gira por Estados Unidos. Más adelante, Madrid, Roma e incluso la Copa Davis están en el aire. Y por lo que respecta a Roland Garros, que es el próximo Grand Slam que se disputa en junio, las autoridades francesas ya han dicho que o se vacuna con la pauta completa o no se le permitirá jugar, igual que el resto de implicados en el torneo, es decir, jugadores, jueces, auxiliares, incluso al propio público. Sí que podría jugar en Wimbledon. ¿Por qué? Porque se juega entre junio y julio y porque, sobre todo, de momento, allí solo exigen un PCR negativo en las últimas 48 horas y aislamiento de 10 días. Respecto a volver a jugar a Australia, las autoridades del país oceánico, que en principio le habían prohibido entrar durante los próximos 3 años abren una pequeña puerta a que el serbio pueda participar siempre que se den las circunstancias adecuadas, es decir, o se vacuna o consigue una exención médica válida. Sobre el caso Djokovic y sobre su propio debut ha hablado hoy Rafa Nadal.
Bueno, al final estamos en un torneo de tenis, ¿no? Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Y a partir de ahí ha empezado el Open de Australia. He ganado mi primer partido, estoy feliz, creo que he jugado un buen partido en líneas generales. El resultado lo dice y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Ahora un buen entreno mañana e intentar pasado mañana jugar aún un poquito mejor, ¿no? El rival lo va a exigir y espero estar listo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Escoltarem una de les moltes perles que ha deixat aquest cap de setmana. Ancelotti en modo me cobro facturas.
¿Cuál le ha gustado más de los dos partidos?
Para mí hoy demasiada posesión.
¿Pero lo está diciendo en serio?
No.
Ha tirat molt d'ironia, en el postpartit, Ancelotti.
Sí, estava molt subidito, acostumem a dir. Última hora, Batllori, hem dit lo del Barça-Madrid, hem dit lo de l'Ajuntament de Badalona. Márquez ha tornat a entrenar sobre la seva onda sense problemes de visió.
Bona notícia. Gil, gràcies.
Fins demà, Batllori.
Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.